Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Que va pel terra aquest dimarts. Dimarts 17 d'octubre del 2023. Fa molta son avui, eh? Comencem el dia amb alguns núvols, amb boires i amb fresca. Durant tot el dia es mantindrà el cel mig tapat. No es descarta algun plugim en trams de la costa i del prelitoral i a la tarda al Pirineu de Lleida. Les temperatures al migdia pujaran més que ahir i se situaran, això sí, a frenades, tenint en compte el que teníem la setmana passada, entre els 20 i els 24 graus. De seguida ens ho explica la Mònica Usar. Un matí en què està previst que Israel deixi entrar ajuda humanitària a Gaza a través de la frontera amb Egipte, concretament aigua, aliments i medicines. Segons diversos mitjans, és part de l'acord a què han arribat Benjamin Netanyahu i el secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, després de reunir-se. Després d'aquesta trobada entre Israel i els Estats Units, també s'ha anunciat que Joe Biden anirà demà fins a Israel. I el The Wall Street Journal assegura que 2.000 soldats nord-americans s'estan preparant per desplegar-se a la zona. Això mentre l'Iran adverteix que està disposat a entrar en guerra i el seu aliat al Líban, Hezbollah, intensifica l'intercanvi de bombardejos amb l'exèrcit d'Israel. De la seva banda, Hamas assegura que alliberarà els prop de 200 hostatges hebreus si Israel allibera 6.000 presos palestins. Per ara, el balanç de víctimes del conflicte és d'uns 2.800 palestins morts i uns 1.400 d'israelians. Mentrestant, a Brussel·les, la policia continua buscant el terrorista que ha matat a trets dues persones a la rodalia de l'estadi on es jugava el partit Bèlgica-Suècia. En un vídeo, l'home s'ha reivindicat com a membre d'Estat Islàmic. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia. Ot Bou, Joan López Alegre, Lola García i Toni Aire, i amb Mònica Hernández, trepitjant l'ull de poll. Amb ells també parlarem de com les televisions han tractat el cas d'aquest jove de Còrdoba, futbolista trobat mort a l'estació de Sevilla, a Santa Justa, i que una càmera de televisió espanyola va captar. El Mundo ha tingut accés a les càmeres de seguretat i es confirma que va morir electrocutat després d'agafar-se la catenària entre dos vagons del tren. Tot plegat el dia que llegim a La Vanguardia que 4 de cada 10 nois adolescents que veuen pornografia tenen risc de convertir-se en addictes. Ho conclou un estudi de la Fundació de l'Una Vuelta. Avui, el dia que entra en vigor la prohibició a nivell europeu de la purpurina, les botigues podran vendre la que tinguin en estoc, però ja no en podran demanar més. I per cert, que en política, el PSOE rebutja que una hipotètica llei d'amnistia inclogui els CDRs investigats per terrorisme, segons publica avui l'ABC. Això segons l'ABC i de seguida ho amplia. I els esports. El comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol justifica la insuportable rebaixa de 3 a 2 partits de sanció per Nacho del Real Madrid amb l'argument que Porto, la víctima de l'entrada, no es va perdre cap partit per lesió. Per tant, Nacho podrà jugar al Barça-Real Madrid d'aquí a 10 dies. A les 11 del matí, per tots aquells que vulgueu endinsar-vos encara més en el conflicte entre Israel i Palestina, recomanem sèries i pel·lícules sobre aquest tema. Ho farem amb el Pere Mas, amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solagin Ferrer. Sèries i pel·lícules sobre el conflicte. I després, en aquest estudi avui parlarem al món a RAC1 de la novel·la inèdita del Manuel Vázquez Montalbán, que es titula Los papeles de Edmundsen, que publica l'editorial Navona. Es va posar a la venda ahir i avui seran en aquest estudi Daniel Vázquez Sallés, fill de l'escriptor, José Colmeneiro, la persona que va descobrir el manuscrit de la biblioteca, i l'editor, que és l'Ernest Folch. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com duia la matinada? Bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Sí, que Israel i els Estats Units acorden deixar entrar ajuda humanitària a Gaza i permetre l'arribada d'aliments, aigua i medicaments a la zona. Segons Reuters, a aquesta hora un centenar de camions d'ONGs fan cua ja per creuar el pas de Rafah entre Egipte i la Franja i, de fet, segons les primeres informacions d'alguns mitjans locals, aquest pas fronterer obriria d'aquí 2 hores, a les 9 hora d'Israel. L'acord l'han segellat aquesta nit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken, en una trobada en què el mateix Blinken també anunciava que el president nord-americà Joe Biden es desplaçarà demà mateix a Israel per tancar files amb el govern hebreu.
Per tant, entra en campanya Joe Biden, sens dubte, i els Estats Units, des de la frontera d'Israel amb la Franja. Allà hi tenim el corresponsal i ara enviat a la zona de RAC1, el Salem Ergui. Sal, què tal? Bon dia.
Bon dia. Després de participar al gabinet de guerra d'Israel i reunir-se amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, Blinken ha confirmat la visita aquest dimecres del president Joe Biden. Biden visitarà en poc més d'un dia Israel i Jordània, a una visita a la que donarà total suport a Israel a la guerra contra Hamas, però al mateix temps voldrà garantir que no hi hagi crisi humanitària a la Franja de Gaza. De fet, com dèieu, Blinken ja va anunciar aquesta nit el pacte amb Israel per l'entrada avui d'ajuda humanitària i ha demanat a Hamas que no ho eviti. L'exèrcit israelià no ha desmentit ni confirmat que Israel no llançarà una ofensiva terrestre mentre Biden estigui a Israel. I al terreny, nit relativament tranquil·la a Israel, mentre a Gaza la força aèria ha matat el cap del consell religiós de Hamas, Osama Mamazini.
Gràcies, Salem Ergui. Mentrestant, tot plegat això davant l'amenaça que l'Iran pugui entrar en guerra.
Sí, aquesta nit el ministre de Defensa del País Persa advertia que no els tremolarà el pols i que un atac preventiu contra Israel és hores d'ara un escenari d'allò més factible. Precisament sobre el terreny, la tensió amb Hezbollah s'ha intensificat al nord del país, a la frontera amb el Líban. El grup xiita és un dels grans aliats de l'Iran i aquesta nit el foc creuat amb l'exèrcit d'Israel ha estat constant. Davant d'aquests atacs, el govern de Benjamin Netanyahu s'ha vist obligat a desallotjar milers de persones d'una trentena de pobles que estan a uns 2 quilòmetres de la frontera. Mentrestant, al front del sud, amb Gaza, Hamas ha posat preu als 200 hostatges israelians que té segrestats. Diu que els entregarà a canvi que Israel deixi lliures 6.000 presos palestins. Des que va començar el conflicte han mort uns 2.800 palestins i 1.400 israelians.
Mentrestant, a Brussel·les, la policia continua buscant l'autor d'un tiroteig que ha fugit pels carrers de la ciutat després de matar aquesta nit dos ciutadans de Suècia.
Sí, l'home ha reivindicat ser membre d'Estat Islàmic. Tot plegat ha passat abans d'un partit entre Bèlgica i Suècia que s'ha hagut de suspendre al descans. De fet, les autoritats del país han confinat els més de 35.000 espectadors que hi havia a l'estadi durant més de 2 hores. Segons la policia, l'atac no tindria res a veure, però, amb el conflicte al Pròxim Orient.
Anem cap a Brussel·les. Allà hi tenim el Lluís Tobar, l'eurocorresponsal de RAC1, per ampliar-nos dades. Què tal, Lluís? Bon dia.
Bon dia, Jordi. Sí, el primer ministre belga ha comparegut fa poca estona després de reunir el comitè de crisi tota aquesta matinada i el que sabem ara mateix és que l'autor del tiroteig continua la fuga i per això s'ha decidit iniciar una operació gàbia a tot el país. S'han reforçat els controls a les fronteres i s'ha decidit a pujar al nivell màxim 4 sobre 4 l'alerta antiterrorista al país. Això vol dir que es reforça la presència de la policia i l'exèrcit al carrer i als llocs sensibles. Tot plegat després que ahir un home de 45 anys i que va reivindicar actuar en nom d'Estat Islàmic va obrir foc des d'una moto amb un Kalashnikov i va matar 2 persones de nacionalitat sueca. També va ferir un taxista que ara mateix es troba fora de perill. Tot plegat es va produir mentre es disputava un partit entre la selecció de Bèlgica i Suècia al nord de la ciutat. L'estadi va estar confinat prop de 2 hores fins que es va poder desallotjar de manera segura. Les primeres hipòtesis policials no relacionen aquest atac amb la crisi entre Israel i Hamas.
Gràcies, Lluís Tobar. Des de Brussel·les, què més tenim, Adrià?
Doncs que l'autòpsia ha confirmat que Álvaro Prieto, el noi de 18 anys, futbolista del Córdoba, que estava desaparegut des de feia 5 dies a Andalusia, hauria mort electrocutat. De fet, segons explica avui El Mundo, una càmera de vigilància el va gravar al sostre d'un tren, agafant-se a una catenària i després caient a terra desplomat. El cadàver el van trobar ahir entre 2 vagons d'un comboi que no circulava des del dia 24 d'agost. Qui el va localitzar va ser un equip de televisió espanyola que estava fent un directe a la zona per informar sobre el cas. El periodista, de fet, va explicar en directe que havien localitzat un cadàver i, de fet, fins i tot van arribar a emetre unes imatges on es veien les cames del noi. Prieto va desaparèixer el matí de dijous passat després de sortir de festa amb uns amics a Sevilla.
El cas ha aixecat molt rebombori a la xarxa, sobretot fins al punt que el mateix presentador del programa matinal de televisió espanyola, Jaime Cantizano, va haver de disculpar-se minuts després de mostrar aquestes imatges.
Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido.
Doncs està molt bé que hi hagi una cadena que es disculpi d'allò que ha fet malament. Sí, està molt bé. La cadena assegura que ja ha retirat, per cert, les imatges de la seva plataforma digital. Són les 9 minuts, 4 de cada 10 adolescents que consumeixen pornografia tenen risc de convertir-se en addictes.
Sí, són dades de la Fundació Dale una Vuelta, que recull avui La Vanguardia. Explica que la majoria dels addictes comencen consumint contingut dur, però que cada vegada senten més necessitat d'alguna cosa més. Això és el que els pot portar fins i tot a mirar vídeos més violents, on hi apareixen fins i tot infants. En la mateixa línia, l'entitat Amalgama 7 alerta que a les escoles terapèutiques de Catalunya cada cop hi ha més joves amb dependència sexual per culpa de la pornografia. Segons expliquen avui al periòdico, aquesta conducta moltes vegades pot ser tòxica i fins i tot violenta. De fet, asseguren que 8 de cada 10 adolescents ingressats als seus centres admeten que han vist porno on s'hi veu sadomasoquisme o fins i tot violacions grupals.
Què més tenim?
Doncs que a partir d'avui entra en vigor la prohibició de vendre purpurina als països de la Unió Europea, una mesura que també inclou altres productes que porten microplàstics, per exemple detergents, productes de cosmètica o algunes joguines. Ara bé, això no vol dir que si avui aneu a les botigues ja no hi hagi purpurina. La Unió Europea deixa clar que la que ja està al mercat es podrà seguir venent fins que s'acabi l'estoc. La intenció és reduir la contaminació que generen aquestes partícules en un 30% abans del 2030.
Molt bé. Són les 6 i 10 minuts. En política, el PSOE rebutja que una hipotètica llei d'amnistia inclogui els CDRs investigats per terrorisme.
Sí, la causa estava tancada, però es va reobrir dues vegades. Finalment, al juny, es va tornar a tancar amb la intenció d'enviar-la a judici, a l'Audiència Nacional. Doncs bé, aquesta seria la línia vermella del PSOE pel que fa a l'amnistia, que Junts no està disposat a acceptar. A més, el diari explica que els socialistes també volen deixar clar que una amnistia no inclouria les sentències del Tribunal de Comptes pels diners que va costar, doncs, organitzar la consulta del 9-N i també el referèndum de l'1 d'octubre. Segons la Moncloa, no seria just que l'Estat hagués d'assumir-ne el cost que el Tribunal xifra en uns 10 milions d'euros.
I continua l'ofensiva contra el català a les comunitats que estan governades pel PP.
Sí, és el cas de les Balears. Ahir la seva presidenta Magda Proens anunciava que tenen la intenció que el català deixi de ser vehicular a l'escola fins als 8 anys i deia que estan estudiant que la lliure elecció de la llengua en l'educació comenci a aplicar-se ja a partir del curs vinent. A més, també treia pit que les mesures que han impulsat fins ara el català diuen que van com un llum. Una d'aquestes, que ja no és que ja no sigui un requisit amb el català per treballar com a sanitària a les illes.
Era un requisit dissuasorio i era algo que generava desconfianza, ¿no? A la hora de venir a trabajar en Baleares. Yo quiero que trabajar en Baleares para los médicos, para enfermeros, para cuerpos y fuerzas de seguridad sea un regalo, porque es un gran destino. No vengan como castigo cuando no hay otra opción o cuando vienen destinados obligatoriamente.
De fet, diu que arran d'aquesta mesura han arribat una vintena de sanitaris nous a l'illa d'Eivissa.
I això mentre que les últimes hores s'ha fet viral un vídeo del Papa Francesc demanant parlar en català.
Sí, Francesc es va estranyar quan la setmana passada l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li va passar un text en castellà i no en català per beneir la imatge de la Moreneta, que hi ha a la catedral de Girona. Aquest era el moment.
Dios de ternura en castellano, sí.
No tiene que ser en català.
No.
Dios de ternura y misericordia.
Durant l'acte, Francesc comenta a Omella que se li fa estrany beneir la imatge de Girona amb un text en castellà i li diu que hauria de ser en català, però el cardenal li respon que no. Va passar això a principis d'octubre. Al Vaticà, el papa va rebre els participants al peregrinatge de la cofradia de la Mare de Déu de Montserrat vinguts de Girona.
Sí, sí, 13, aquesta mitjanit, 8 TV ha posat punt final a les seves emissions després de 20 anys d'història.
Sí, la cadena privada, propietat de l'italià Nicola Petrazzoli, ha baixat la persiana i ha deixat d'emetre a la TDT. D'aquesta manera, ara mateix, ja no hi ha cap televisió privada a Catalunya. El tancament ha estat aquesta mitjanit després de l'última pròrroga que va donar dues setmanes extra de vida al canal. El tancament de 8 TV, de fet, arriba després de les de Fibracat, Barça TV i Verdi Clàssics, que cau ara juntament també amb 8 TV.
És lamentable, perquè això ho hem parlat moltes vegades amb molts companys de la professió que del tema audiovisual, de com és possible que Catalunya no tingui una televisió privada potent. Bueno, costa molt. I jo crec que és, ara, si no ratlla la impossibilitat de tenir-ho, doncs ja pràcticament, perquè efectivament la televisió val molts quartos fer una televisió, molts quartos. S'ha intentat, però no s'ha pogut, per diversos motius, però crec que ara ja, tal com està davallada la televisió, diguem-ho, convencional, una televisió privada, és molt difícil que pugui obrir-se mercat aquí o a qualsevol altre lloc. Pel que fa als esports, Tenim alguna cosa d'aquesta nit a matinada?
Doncs sí, que el comitè d'apel·lació ha justificat la rebaixa de 3 a 2 partits de sanció pel central del Real Madrid, Nacho, afirmant que la lesió de Porto no va ser tan greu com semblava i que l'extrem no es va perdre cap partit. És veritat que el futbolista del Girona no va jugar cap minut a Cádiz, però va entrar a la convocatòria i tant el Real Madrid com a apel·lació ho consideren com un motiu de pes per reduir el càstig a Nacho, que ara podrà jugar el clàssic contra el Barça el proper dissabte 28 d'octubre a Montjuïc. És una decisió difícil d'entendre, tenint en compte que Robert Lewandowski, per posar un exemple, també li van caure 2 partits per tocar-se el nas davant l'àrbitre extremeny Gil Manzano.
És que no és el de Lewandowski, és que l'entrada és una bestiesa. I que ara li rebaixin un partit perquè no li va fer mal, o sigui, resulta que perquè li caiguin 3 partits li hauria de trencar els lligaments creuats. I si li haguessin trencat coll i barra serien 5 partits. Home, va. És a dir, per aquella entrada a 2 partits, la veritat, a mi em sembla que estem premiant l'antiesportivitat. Ja està, punt. No hi ha justificació, no és que aquí no, Lewandowski, si no Lewandowski allò pot tocar-se el nas és una ridiculesa, però, mira, està, i és que jo crec que no hi ha exercici comparatiu possible. En tot cas, s'ha de comparar amb una entrada. Toca el nas, doncs, mira, ara, i perquè sembla que n'hi has a parar a Madrid-Barça, i, no, i jo crec que ja no és ja no Madrid-Barça, és que és el sentit comú, és que és una entrada criminal, és que és una barbaritat, i com a barbaritat ho has d'analitzar, i són 2 partits, no són 2 partits, és només 2 partits, està, perquè és que si no... Que de debò, em sembla que estem fent un flac favor al que és l'esport. És el que estem... És un flac favor a l'esport. O sigui, vas a trencar-li... O sigui, sense voler, evidentment, o no, és igual. Li vas a trencar coll i barres. És que em va recordar molt... Els que hi ha aquí a la Tola no ve ni nascut encara. Aquella entrada que li va fotre... Que li va fotre Goicoechea a Maradona. És que em va recordar molt aquella entrada. Ai, allò no són 200, no són 2 partits. Bueno, més coses. El director esportiu del Barça, Deco, que reconeix que no té clar que puguin incorporar Vitor Roque a aquest mercat d'hivern.
Sí, ho ha dit a Mundo Deportivo, on ha explicat que els seus dubtes es basen en el problema de sempre, que el Barça no té prou marge salarial. A més, avisa que aquest mes de gener no hi haurà cap altre jugador sobre la taula.
Es un jugador que nosotros hemos fichado para el presente y para el futuro, creemos bastante en él, pero yo creo que ahora hay que esperar un poco y ver que, cómo vamos a poder a arreglar esto, si no ahora o en julio seguro. Y yo creo que va a ser difícil, podemos hacer nuevas incorporaciones, nosotros siempre estaremos atentos si hay alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible.
I això el dia en què, vinculat amb el Barça, també llegim a La Vanguardia que el club blaugrana ha recorregut contra la imputació per suborn en el cas Negreira. El club insisteix que no pot haver-hi suborn perquè la Federació Espanyola és una entitat privada i pica la cresta al jutge per estendre sospites a juntes anteriors.
Molt bé, alguna cosa més?
Sí, un parell de coses. Que avui es fa el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no hi seran ni Barça ni Madrid, però sí que hi haurà 8 catalans. Girona, Espanyol, Nàstic de Tarragona, Manresa, Terrassa, Europa, Badalona, Futur i també la Unió Esportiva Rubí. I que hi va morir el doctor Jorge Guillén, qui va ser traumatòleg de la Selecció Espanyola de Futbol i de Bàsquet, a banda de metge del Joventut durant 45 anys. Guillén va morir als 86 anys, havent estat un dels metges més reconeguts del món de l'esport a l'estat espanyol.
Una persona increïble. Bona persona. Afable, sempre estava de bon humor, bueno, una persona excel·lent. Tota la gent que l'hem conegut, podem certificar-ho en els múltiples viatges que vam fer amb el Joventut de Badalona, amb la Selecció Espanyola de Bàsquet, o així ho podem corroborar, entre altres coses perquè va ser metge de la Selecció Espanyola de Bàsquet, també, una persona encantadora, encantadora, però és que no... I a més era un dandi, era un dandi. I em sap molt greu la mort. Fixeu-vos que avui tothom que parla de Jorge Guillén parla amb paraules magistrals perquè tothom se l'estimava molt. I em sap molt greu per ell i per la, sobretot per la família, la mort del que va ser metge del Joventut de Badalona durant tants anys i també metge de la Federació Espanyola de Bàsquet. Són les 6 i 18 minuts pel que fa al temps. Mònica Usar, què?
Pugen les temperatures avui al migdia, entre els 20 i els 25 graus. Per tant, l'ambient tornarà a ser suau, no tan càlid com la setmana passada, però sí més suau que no pas ahir. Demà puja una mica més aquesta temperatura, sobretot a la costa i al prelitoral, però a partir de dijous comença el descens que ens portarà cap a un cap de setmana molt més fresc i més tardorenc. Avui amb un cel mig ennuvolat, enterbolit i de pluja poca. Alguna gota ara al matí cap a les comarques del sud, algun tram de la costa i prelitoral central. central. En principi poca cosa, i a la tarda algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. I demà sí que de matinada s'esperen xàfecs a moltes comarques, que després quedaran concentrats també al Pirineu i al Prepirineu, i amb aquestes temperatures que, com dèiem, pugen a la costa i al prelitoral, amb un vent de ponent que bufarà amb força. I de cara a dijous al matí plourà sobretot cap a les comarques de ponent, i aquestes pluges s'estendran després cap a la resta, i divendres sembla que la pluja arribarà a gran part del país, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona, però també a la resta, amb un vent que de matinada bufarà fort del sud i després de mestral i de tramuntana, i sobretot destacar la baixada de temperatures de cara al cap de setmana. Entre dijous i diumenge baixaran 7 o 8 graus aquests termòmetres. I ara mateix entre els 16 i els 19 graus a Barcelona, 19 graus també a Tarragona, 15 a Lleida i a Vic, 13 a Girona i 16 a Montblanc.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia. Què
bon
tal?
Dia, bon dia.
Com estem?
Doncs mira, mort de son.
Mort de son?
Sí.
Per algun compromís ahir que va fer carreteres i tal?
No.
Son perquè el teu cos necessitava descansar més.
No, és que no em costa molt tu arrencar.
I a més, és el que dèiem avui al matí quan ens hem vist, Mònica, que és dimarts, que és allò que dius, bueno, pues,
sí, és bastant depriment.
Pues, quina gran merda, no? parlant en plata. Perdó. No, és veritat, no s'han d'utilitzar aquestes expressions en antena. Demano perdó, eh? Quina cosa, no? Que és dimarts. I a més demà és dimecres, que és aquest dia estrany, és aquesta cosa que no acabem de... Sí, i després dijous ja ve més de gust. Sí. I ja està. Em segueix fent una mica de mal a la lumbar i amb les meves coses de persona que es fa gran. I aquí estic. Amb moltes ganes de que baixi la temperatura, eh? També t'ho dic. Bueno, perquè tinc ganes de posar la llar de foc.
Està bé, està... Ja. Ai?
Sí.
Bueno, a casa de Barcelona.
No, jo no tinc llar de foc a Barcelona. A més, crec que no està prohibit a Barcelona.
No.
Ah, no? Ah, d'acord.
Jo crec que no.
D'acord. Deu estar prohibit fer-ne de noves, potser. Pel tema contaminació.
No tinc ni idea.
A mi em sonava.
Hi ha gent que té una llar de foc a casa.
Però perquè deuen ser aquestes tan fines de... que no fan fum, saps? O no? Bueno, és igual. Hi ha unes xamanelles que les fan... Jo no ho sé perquè deu valdre diners això i no n'ha d'haver una abundància. Però hi ha unes...
No.
Hi ha unes xamanelles que fan una flama i que no... No, perquè aquesta combustiona. És només la imatge de la flama. Bé, ja ens n'assabentarem més perquè si no això no ens en sortirem. No. Tinc ganes de llar de foc al poble, perquè la gent dels pobles té llar de foc, eh? Com de normal, diguéssim. I en tinc ganes ja, una mica. Sí, fins aquí la meva conclusió. Per què em poses aquesta cara de fàstic? Està posant cara de fàstic, podeu certificar-ho?
Això és cara de fàstic?
No, ara no. Ara és cara de circumstància. Ha estat un moment de... Bueno, cara d'inquietud, direm. No direm de fàstic, tampoc. No volem dir coses lletges a aquesta hora del matí, als nostres oients. Sí, el tall.
Sí, sí.
D'acord.
La Mònica qui dirigeix en aquests moments és com... És que la Mònica és... Jo me'n recordo que quan era petit veia una cosa que a vegades era molt inquietant, que eren les polichinel·les, que no sé si se'n fan moltes ara, polichinel·les. Hi havia algú que movia les mans per sota, doncs la Mònica fa això amb el Bartolí.
No.
Sí, diu, ara ves cap aquí, ara ves cap allà.
Situacions. Anem al diàling, doncs va. És un tall del Matí de Mare que el va parir de Ràdio Flashback, al moment en què van demanar als nens que escolten el programa notes de veu on havien d'explicar quin és l'ofici dels seus pares i mares.
Hola, Flashback.
Hola.
La meva mare, el que fa el dia a dia és curar gossos.
Oh. Mira, molt bé. Més missatges.
Hola, Flashback, em dic Blanca. I el meu pare es treballa la meva mare. Adeu.
Com? Prepara un moment. Què acaba de passar?
Hem de ser nosaltres que no ho hem entès, per això et dic que la repeteixis.
Hola, Flashback, em dic Blanca. I el meu pare es treballa la meva mare.
Sí, sí.
Què ha passat?
Necessito posar música. Com pugen, tu?
Mare de Déu. Estic en estat de xoc. Bueno. Són les 6 i 23 minuts. Què, Mònica, algun comentari?
No. Quedat... Música, també.
Sí, música. Tira-li música. Ara que hem sabut que... Vés a dir, vam saber que el mes de juliol... És que, clar, com que ara els concerts s'avisen amb temps de distància bastant bèstia, que el 13 de juliol al Festival Alma de Barcelona, als Jardins del Poble Espanyol, actuaran els Take That. Escoltarem els Take That ara? No!
This is for four people that are probably watching at home.
És Robbie Williams, que està com un llum d'oli. Ex-membre de Take That.
Back for good.
I cantant el Back for God. Però una versió del Back for God cantada per Robbie Williams, el Take That, que venen a Barcelona, que és que de debò, tranquils, que us despertareu de cop.
I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. I got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Wash it up. I had a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind me now. Put on the line, figured out the story. Thank you. It wasn't good. And in the corner of my mind, I contemplated foreplay, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room aside?
Aquest Back for God, interpretat per Robbie Williams, hem arribat a les 6:27.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui, un dia més, la guerra entre Israel i Gaza és la protagonista a totes les portades. Per una banda, diversos diaris se centren en la precària situació que es viu a la franja.
La Vanguardia diu que Gaza viu les pitjors hores mentre l'ajut continua bloquejat i explica que Israel va continuar bloquejant el sud de la franja mentre la crisi humanitària a l'interior s'anava agreujant. En la mateixa línia, l'art titula Israel barra el pas a l'ajuda urgent des de la frontera egípcia i remarca que Egipte vol fer arribar a Gaza menjar i aigua però que es nega a acollir refugiats de forma massiva. Mentrestant, el Punt Avui recull una entrevista al responsable de l'ONU pels refugiats palestins, que diu l'aigua és vida, i a Gaza l'aigua i la vida s'acaben. I al País llegim el bloqueig de Gaza deixa els hospitals al límit del col·lapse. El diari, a més, també titula que Rafah, a Egipte, té la clau de l'èxode i de l'ajuda.
En canvi, hi ha diaris que se centren en el conflicte entre Israel i el govern espanyol.
Sí, és el cas del Mundo, que titula la Moncloa acusa Israel de difondre falsedat sobre el govern, això després que l'ambaixada israeliana assenyalés diversos ministres espanyols espanyols per alinear-se, diuen, amb el terrorisme. En la mateixa línia, a l'ABC llegim, Israel qualifica d'immoral a part del govern de Pedro Sánchez i diu que demana al president espanyol que condemni les declaracions vergonyoses. Qui es desmarca de totes aquestes dues visions és el periòdico, que opta per parlar dels hostatges. Diu, Hamas demana l'alliberament de 6.000 presoners a canvi dels hostatges.
I un altre tema complet tots els diaris, en aquest cas però només els de Madrid, és la mort d'Álvaro Prieto, el jove desaparegut a Sevilla.
Sí, el País titula troben mort entre dos vagons el jove desaparegut a Sevilla i explica que el futbolista de 18 anys el van trobar en directe a un equip de televisió espanyola. El Mundo diu captat per les càmeres al sostre del tren i explica en exclusiva que el jove hauria mort electrocutat després d'agafar-se a la catenària. A l'ABC hi llegim, el cadàver d'Álvaro Prieto tenia signes d'electrocució i finalment la Razón diu una de les hipòtesis de la policia és que Álvaro Prieto va morir electrocutat.
I a 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Aquest matí podrien començar a entrar a Gaza els primers camions amb ajuda humanitària.
Això després que Israel i els Estats Units hagin acordat la creació d'un corredor pel pas de Rafah entre Egipte i la Franja. Ho han pactat aquesta matinada tots dos governs, que també han anunciat que Joe Biden visitarà Israel demà mateix.
Tot plegat mentre s'intensifiquen els combats a la frontera amb el Líban, a la frontera nord.
Sí, aquesta nit el foc creuat entre Hezbollah i l'exèrcit israelià ha estat constant. A més, ara l'Iran amenaça d'entrar al conflicte i diu que un atac preventiu contra Israel és possible.
I a Brussel·les, la policia continua buscant l'autor del tiroteig que va matar ahir dos ciutadans suecs.
L'home va reivindicar ser membre d'Estat Islàmic i després va fugir pels carrers de la ciutat. Va passar abans d'un partit entre Bèlgica i Suècia, que es va haver de suspendre. De fet, els més de 35.000 espectadors van passar més de dues hores confinats a l'estadi.
El futbolista de només 18 anys, Álvaro Prieto, va morir electrocutat.
Segons El Mundo, el jove, que portava dies desaparegut a Andalusia, va pujar dalt d'un tren i es va agafar una catenària que el va electrocutar. El seu cos el va trobar un equip de televisió espanyola entre dos vagons.
4 de cada 10 nois que consumeixen pornografia tenen risc de convertir-se en addictes.
Són dades de la Fundació de l'Elena Bueta, que recull avui La Vanguardia. En la mateixa línia, l'entitat Amalgama 7 alerta El Periódico que cada cop hi ha més joves amb dependència sexual per culpa de la pornografia.
I a partir d'avui entra en vigor la prohibició a la venda de purpurina a tota la Unió Europea.
La prohibició també inclou altres productes pels quals s'hagin afegit microplàstics, com detergents o productes de cosmètica. La prohibició, però, serà quan s'acabin les reserves en estoc.
I els esports, apel·lació justifica la reducció de la sanció de Nacho, assegurant que la lesió de Porto no va ser greu.
D'entrada, al central del Madrid li van caure 3 partits de càstig, però el comitè li ha rebaixat a 2 perquè entén que l'extrem del Girona no es va perdre cap partit. Nacho, d'aquesta manera, podrà jugar contra el Barça el dissabte 28 d'octubre a Montjuïc.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui comencem el dia amb fresca, però el migdia serà més càlid que ahir.
Sí, tornen a pujar una altra vegada les temperatures diurnes, ho faran a tot arreu, però de manera més acusada entre les comarques de Girona i de Barcelona, i al mitjà moltes màximes es mouran entre els 20 i els 25 graus. Tot i això, ara mateix fa fresca, tenim boires i també hi ha alguns núvols. De fet, durant tot el dia es mantindrà el cel mig ennuvolat i no es descarta algun plogim ara al matí cap a les comarques del sud, també en trams de la costa i del prelitoral central, i després a la tarda algun xàfec al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. Però les pluges més generals tornaran la propera nit i matinada.
I què marquen ara mateix els termòmetres?
Entre els 16 i els 19 graus a la ciutat de Barcelona, 19 graus també a Tarragona, 15 graus a Lleida, 13 a Girona, 17 a Manresa i també a Mataró i a Gandesa, i 16 graus a l'Escala.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora ja hi ha 3 quilòmetres de congestió a la Ronda Litoral en direcció a Barcelona, i al transport públic de moment cap incidència destacable. Són les 6:32, de seguida repassem l'actualitat d'aquest matí, però abans fem una pausa.
RAC 1.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Profesionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Si tens un objectiu, tens un destí. El DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o yoga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millor arròs per cuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells. Canvia la teva vida. Clínica Svensson. Experta en prevenció de la caiguda i en implants capilars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Montaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:37, aquest matí està previst que comencin a entrar a Gaza els primers camions amb ajuda humanitària per permetre l'arribada d'aliments, aigua i medicaments a la zona. Segons alguns mitjans locals, podria ser d'aquí a una hora i mitja, a les 8. Això després que Israel i els Estats Units hagin acordat la creació d'un corredor humanitari pel pas de Rafah entre Egipte i la Franja. L'acord l'han segellat aquesta nit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, després d'una reunió maratoniana de gairebé 7 hores, que ha acabat passades les 2 de la matinada, hora catalana. Aquesta era la principal demanda de bona part del món occidental, que pressionava des de feia dies el govern hebreu perquè deixés entrar aquesta ajuda humanitària. Centenars de milers de palestins viuen des de fa més d'una setmana una situació d'allò més crítica. El setge de l'exèrcit d'Israel és constant, hi ha milers d'edificis destruïts, no tenen electricitat ni tampoc aigua en la majoria de les ciutats de la franja. A més, bona part dels hospitals de la zona estan col·lapsats i hi ha més de 10.000 ferits i uns 2.800 morts. Sapiguem quina és l'última hora des de la frontera d'Israel amb Gaza. Corresponsal de RAC1 Israel, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Egipte podria obrir aquest matí el pas fronterer de Rafah per a entrar a l'ajuda humanitària a la franja de Gaza. De moment, molts palestins esperen per sortir del pas fronterer i molts camions d'ajuda esperen per entrar a una franja on, segons l'Organització Mundial de la Salut, queden poc més de 24 hores d'aigua, electricitat i carburant. El lideratge del grup integralista Hamas ha negat informacions sobre una treva humanitària imminent. La visita express de Biden aquest dimecres, confirmada aquesta nit per Blinken a Tel Aviv, pot tenir molta influència a la decisió d'Israel d'iniciar la seva ofensiva per terra.
De fet, ara ho explicava el Sal. Poc després de la trobada, el mateix Blinken anunciava que el president nord-americà Joe Biden es desplaçarà demà mateix a Israel per tancar files amb Netanyahu.
Una nova mostra de la bona sintonia entre els dos governs que, segons l'exèrcit d'Israel, podrien endarrerir l'ocupació terrestre a Gaza com a mínim durant 24 hores.
He's coming here at a critical moment.
El viatge de Biden arriba en un moment crític. Primer, el president reafirmarà la solidaritat dels Estats Units amb Israel. Biden tornarà a deixar clar que Israel té el dret i el deure de defensar el seu poble de Hamas i d'altres terroristes.
From Hamas and other terrorists.
Això ho deia Antony Blinken. A més, segons el Wall Street Journal, el Ministeri de Defensa nord-americà ha ordenat en les últimes hores a 2.000 soldats que es preparin per un possible desplegament militar a Israel.
Més detalls, corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Joe Biden va esperar un any des de la invasió russa a Ucraïna per decidir-se a viatjar a Kiev el passat 20 de febrer. Res a veure amb el seu viatge anunciat per demà a Israel, que només es demorarà 11 dies des de la massacre indiscriminada de Hamas. És una mostra de la importància que Washington li està donant a aquesta guerra, que implica el seu gran aliat a la regió. És que Israel és el major receptor d'ajuda exterior nord-americana des de la Segona Guerra Mundial. Després de reunir-se amb Netanyahu a Tel Aviv, la Casa Blanca ha anunciat que Biden es dirigirà cap a Amman, la capital de Jordània, on tindrà una reunió d'alt nivell amb el rei Jordà i els presidents d'Egipte i de l'autoritat palestina, amb qui ja s'ha anat telefonant durant l'última setmana. Biden no és l'únic nord-americà que es dirigeix cap al Pròxim Orient. Milers de tropes arribaran els pròxims dies i es situaran a la costa d'Israel, juntament amb dos portaavions, vaixells de guerra i caces de combat. A més, el Pentàgon va notificar ahir a 2.000 soldats que es preparin per un desplegament ràpid en cas que hi hagi una escalada. De moment, però, no s'espera que la infanteria hi participi directament, sinó que assumiria funcions de suport a l'exèrcit israelià.
Doncs bé, tot plegat davant l'amenaça que l'Iran pugui entrar també al conflicte al Pròxim Orient. Aquesta nit el ministre de Defensa del país, persa, advertia que no els tremolarà el pols i que un atac preventiu contra Israel és, a hores d'ara, un escenari possible.
Qualsevol opció és possible. No podem romandre indiferents davant dels crims. El temps s'acaba. Si no posen punt final a aquests atacs contra el poble de Gaza, s'obrirà un nou front.
Doncs bé, precisament sobre el terreny, la tensió amb Hezbollah s'ha intensificat també al nord del país, a la frontera amb el Líban. El grup xiita és un dels grans aliats de l'Iran i aquesta nit el foc creuat amb l'exèrcit d'Israel ha estat constant. Tot això està passant a la frontera entre Israel i el Líban, però el gran punt calent d'aquest conflicte continua sent la franja de Gaza. En les últimes hores, Hamas ha posat preu als 200 hostatges israelians que té segrestats. Diu que els entregarà a canvi que Israel deixi lliures 6.000 presos palestins.
De fet, el grup armat diu que en té entre 200 i 250 i assegura que els pensa utilitzar per alliberar els seus compatriotes tancats en presons israelianes. A més, aquesta nit han fet públic un primer vídeo d'un dels hostatges. Hi surt una noia de 21 anys amb una ferida al braç i un sanitari que l'està curant. La noia diu que la tracten bé però que vol tornar a casa com més aviat millor. La van segrestar quan marxava del festival de música en què van morir més de 200 joves.
I tot plegat mentre Brussel·les també ha triplicat l'ajuda humanitària a Gaza. Un anunci que ha arribat tan sols unes hores abans que els líders de la Unió Europea es reuneixin avui de forma telemàtica en una cimera extraordinària per tractar aquest conflicte entre Israel i Palestina. 6 i i 42, ara ho dèiem, aquests líders europeus que no es trobaran a Brussel·les, serà una trobada telemàtica, però nosaltres sí que passem per la capital europea perquè la policia belga continua buscant a hores d'ara l'autor d'un tiroteig que ha fugit pels carrers de la ciutat després d'obrir foc i matar a dos persones, dos suecs. L'home ha reivindicat ser membre d'Estat Islàmic. Tot plegat ha passat aquesta nit abans d'un partit entre Bèlgica i Suècia que s'ha hagut de suspendre al descans. De fet, les autoritats del país han confinat els més de 35.000 espectadors que hi havia a l'estadi durant més de 2 hores. Segons la policia, l'atac, però, no tindria res a veure amb el conflicte al Pròxim Orient. Anem cap a Brussel·les. Corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, sí. El primer ministre belga ha comparegut fa poca estona després de reunir un comitè de crisi tota aquesta matinada i ha confirmat que es tracta d'un atemptat terrorista. L'autor del tiroteig és un home de 45 anys que ahir la tarda va obrir foc amb un Kalashnikov i des d'una moto va matar 2 persones de nacionalitat sueca. En un vídeo, les xarxes ha reivindicat actuar en nom d'Estat Islàmic. Ara mateix continua la fuga i la policia belga el continua buscant. Per tot plegat, el primer ministre del país, Alexander De Croo, ha explicat que per això s'ha decidit iniciar una operació gàbia per buscar-lo a tot el país i reforçar la seguretat.
L'homme se revendique de l'État islamique.
L'home s'ha reivindicat com a membre d'Estat Islàmic i ha actuat deliberadament contra 2 persones d'altra nacionalitat. L'home no ha estat capturat i per això hem apujat el nivell d'alerta antiterrorista al nivell 4 sobre 4 a la regió de Brussel·les capital.
Tot plegat es va produir mentre es disputava un partit entre la selecció de Bèlgica i Suècia al nord de la ciutat. L'estadi va estar confinat prop de 2 hores fins que es va poder desallotjar de manera segura. Les primeres hipòtesis policials no relacionen aquest atac amb la crisi entre Israel i Hamas.
Un minut per 3:15. Un dels casos que més ha ressonat en les últimes hores és el d'Álvaro Prieto, un noi de 18 anys, jugador de futbol del Córdoba, que estava desaparegut des de feia 5 dies a Andalusia i que va morir electrocutat. És el que ha confirmat l'autòpsia després que el seu cadàver aparegués ahir entre 2 vagons de tren. De fet, el diari El Mundo ha tingut accés a les càmeres de vigilància d'una gasolinera propera que van gravar el noi dret al sostre del tren on ahir van trobar el seu cos. Al vídeo es veu el moment en què el futbolista s'agafa la catenària i cau electrocutat.
Això tot i que a fons de la companyia expliquen al Mundo que en principi el comboi on va pujar no havia de tenir electricitat perquè estava en fase de reparació. Per tant, caldrà investigar ara per què hi havia corrent a la catenària. En qualsevol cas, el noi va desaparèixer al matí de dijous passat després de sortir de festa amb uns amics a Sevilla. El jove va perdre el tren que l'havia de tornar fins a Còrdoba perquè se li va acabar la bateria del mòbil on tenia el bitllet. Llavors va intentar colar-se en un altre tren per poder fer el viatge, però els vigilants de seguretat el van fer fora. Després se li va perdre el rastre i fins i tot s'havia desplegat la unitat militar d'emergència per buscar-lo.
Doncs bé, tot i aquest gran desplegament, qui finalment va localitzar el cos de Prieto no va ser cap equip de rescat, sinó un equip de televisió espanyola que estava fent un directe a la zona per informar sobre el cas. Fins i tot van arribar a emetre unes imatges en què es veien les cames del noi enmig dels vagons. Tot plegat va aixecar molta polseguera a les xarxes, fins al punt que el presentador del programa del matinal, Jaime Cantizano, va haver de disculpar-se.
En ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido.
La cadena assegura que ha retirat les imatges de la seva plataforma digital. 6:46, atenció amb aquestes dades. 4 de cada 10 nois adolescents que consumeixen pornografia tenen risc de convertir-se en addictes. Són dades de la Fundació Dale una Vuelta, que recull avui La Vanguardia. Explica que la majoria dels addictes comença consumint contingut dur, però cada vegada sent més necessitat. Això és el que els pot portar a mirar vídeos més violents, on hi apareixen fins i tot infants. En el cas de les noies, el percentatge és menor, però continua també sent molt elevat. Són 2 de cada 10 adolescents les que tenen risc de desenvolupar una addicció. En la mateixa línia, l'entitat Amalgama 7 alerta que a les escoles terapèutiques de Catalunya cada cop hi ha més joves amb dependència sexual per culpa de la pornografia. Ho explica el director clínic Jordi Royo al periòdico, que adverteix que aquesta conducta moltes vegades pot ser tòxica i violenta.
Sí, de fet, afirma que 8 de cada 10 adolescents ingressats als seus centres admeten que han vist porno on s'hi veu sadomasoquisme, violacions grupals o fins i tot on hi apareixen persones discapacitades. Segons Royo, la hipersexualització dels menors és cada vegada més precoç i creu que l'accés il·limitat a internet i les xarxes agreuja encara més el problema. En aquest sentit, apunta que 3 de cada 4 famílies no tenen cap control sobre allò que els seus fills miren o fan a internet i lamenta que en molts casos els pares són o bé massa sobreprotectors o bé massa permissius amb els fills.
9:47. A partir d'avui està prohibida la venda de purpurina a la Unió Europea. La prohibició també inclou altres productes als quals s'hagin afegit intencionadament microplàstics, per exemple, detergents, productes de cosmètica o fins i tot algunes joguines. Ara bé, això no vol dir que si avui aneu a les botigues ja no hi hagi purpurina. La Unió Europea deixa clar que la que ja està al mercat es podrà seguir venent fins que s'acabi l'estoc. Ja quan són les 6:48, un últim apunt, us expliquem que continua l'ofensiva contra el català a les comunitats governades pel PP. És el cas de les Balears. Ahir la seva presidenta, Magda Proens, es feia seva la proposta de Vox i anunciava que tenen la intenció que el català deixi de ser vehicular a l'escola fins als 8 anys. I deia que estan estudiant que la lliure elecció de la llengua en l'educació comenci a aplicar-se ja al curs vinent. A més, també tria pit de les mesures que han impulsat fins ara contra el català. Una d'aquestes, que ja no sigui requisit per treballar com a sanitari el català a les illes.
Yo quiero que trabajar en Baleares para los médicos, para enfermeros, para cuerpos y fuerzas de seguridad sea un regalo, porque es un gran destino. No vengan como castigo cuando no hay otra opción.
De fet, diu que arran d'aquesta mesura han arribat una vintena de sanitaris nous a l'illa d'Eivissa. Sis i 49.
Baix Motor, concessionari oficial Seat i Cupra, t'ofereix aquest espai.
I als esports, el comitè d'apel·lació ha justificat la rebaixa de 3 a 2 partits de sanció pel central del Real Madrid, Nacho, avalant el recurs del Club Blanc, que exposava que la lesió de Porto no va ser tan greu com semblava i que l'extrem, per tant, no es va perdre cap partit.
Sí, és veritat que Porto no va jugar cap minut al camp del Cádiz, però va entrar a la convocatòria i tant el Madrid com apel·lació consideren un motiu de pes per reduir el càstig a Nacho, que ara podrà jugar el clàssic contra el Barça del proper dissabte 28 d'octubre a Montjuïc. Amb aquest pretext que la lesió de Porto no ha acabat sent tan greu, el Madrid va arribar a demanar que la sanció de Nacho es veés reduïda a només un partit, però l'apel·lació, tot i que li ha comprat aquest argument, ha decidit finalment deixar el càstig en 2 partits en comptes de 3.
Més coses, el director esportiu del Barça, Deco, reconeix que no té clar que puguin incorporar Víctor Roque a aquest mateix mercat d'hivern.
Ho ha dit a Mundo Deportivo, on ha explicat que els seus dubtes es basen en el problema de sempre, que el Barça no té prou marge salarial. A més, avisa que aquest mes de gener no hi haurà cap altre jugador sobre la taula.
Es un jugador que nosotros hemos fichado para el presente y para el futuro. Creemos bastante en él, pero yo creo que ahora hay que esperar un poco y ver que cómo vamos a poder a arreglar esto, si no ahora o en julio seguro. Y yo creo que va a ser difícil, podemos hacer nuevas incorporaciones. Nosotros siempre estaremos atentos si hay alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible.
I això el dia que llegim a La Vanguardia, vinculat amb el Barça, però en un altre sentit, que el club blaugrana ha recorregut contra la imputació per suborn en el cas Negreira. El club insisteix que no pot haver-hi suborn perquè la Federació Espanyola és una entitat privada i pica la cresta al jutge per estendre sospites sobre juntes anteriors.
Què més, Pedrol?
Que Joao Félix i Joao Cancelo han marcat un gol cadascun en la victòria 0-5 de Portugal a Bòsnia en partit de classificació per l'Eurocopa, que el Shakhtar Donetsk ha destituït el seu entrenador a una setmana de jugar contra el Barça a Montjuïc. D'entrada, el seu relleu és el director esportiu Darío Sarna, que agafa el càrrec de manera interina, i que avui a la una del migdia es fa el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no hi seran ni Barça ni Madrid, però sí que hi haurà 8 catalans: el Girona, l'Espanyol, el Nàstic de Tarragona, el Manresa, el Terrassa, l'Europa, el Badalona Futur i la Unió Esportiva Rubí.
Alguna cosa més?
Sí, que hi va morir als 86 anys el doctor Jorge Guillén, qui va ser traumatòleg de la selecció espanyola de futbol i de bàsquet, a banda del metge del Joventut, durant 45 anys. I encara en bàsquet, avui el Barça comença una setmana de 3 partits. Ho fa a Belgrat, els de Roger Grimau juguen a la pista del Partizan, en partit d'Eurolliga a partir de 6:45 de la tarda i en directe a RAC+1.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
6:52, una pausa i de seguida tornem.
Sabies que climatitzar la teva llar amb aerotèrmia és 4 vegades més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la teva factura? Contracta l'aerotèrmia amb Acciona Energia i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a Hogares Acciona Energia i sol·licita un estudi gratuït.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix-se a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos lugares que me hagan volar.
Maravilla't amb fins a 500 euros de regal en el Corte Inglés i reserva per només 60 euros. Consulta les condicions. Maravilla't amb viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
44.265 44265
Sèrie
10 010.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el monitor d'aquagym.
Intento anar a nedar sempre que hi ha classe d'aquagym. La lògica em diu que és un mal moment perquè ocupen 3 carrils dels 4 i després hi ha tota la música del dimoni i aquells balls ancestrals de les dones de més de 60 anys que es mouen posseïdes per un desig ocult que puc intuir, però desconec. Intento anar a nedar sempre que hi ha classe d'aquagym perquè així puc observar el monitor. És el meu preferit. Com parla amb aquella delicadesa del qui en sap, els seus moviments, i com sempre té un parell de bromes que fa que les dones, perquè la majoria d'individus que hi ha en aquestes classes són dones, riguin a cor que vols. Les classes duren 50 minuts, jo només en nedo 30, però faig llargues pauses i fingeixo que faig estiraments i observo aquell ritual sexual i marítim. Quan acaben la classe, el monitor d'aquagym es queda una bona estona comentant l'actualitat i si alguna d'elles necessita compartir alguna xafarderia. Però això és una altra història. La meva és la del monitor d'aquagym que retorna la felicitat a totes aquelles dones, el desig ocult que s'amaga entre el clor, les pèrdues d'orina i deixen 5 minuts més que et volem veure.
Tres minuts i les set, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
La promoción de la película Juego Limpio se empeñó en resaltar que se trataba de un thriller erótico. Y no, no lo es en absoluto, aunque eso sí tenga escenas de sexo. Es la historia de una pareja que acaba de comprometerse y que son compañeros de trabajo en una despiadada compañía financiera, que comienzan a tener problemas cuando a ella la ascienden y a él no. Retrata estupendamente la masculinidad frágil en una relación tóxica que va escalando del enfado a la violencia final hasta dejarte sin palabras. Su directora y guionista, Chloé Dumont, aseguró que el tema le es familiar y que en algunas de sus relaciones ha tenido que rebajar sus éxitos para que ellos no se sintieran intimidados y encajar así en ambientes en los que abundan los machos alfa. Angustiosa, interesante, sorprendente, Juego Limpio está en Netflix.
I ara anem amb el diàling.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Comencem amb un tall de Julián La Onda a Onda Cero, un moment de simpatia espontània de la Julia Otero amb la cantant Rosa López.
Pues mañana tengo una firma de disco y permíteme que use tu maravilloso espacio bendito, precioso que eres tú.
Bueno, no me hagas la pelota.
Que no es la pelota.
Y ya está.
Pero si tú el que te escucha está feliz.
¿Dónde
siempre
firmas? A ver, Rosa,
la alegría que tú nos das.
La gente es muy amable, muy maja.
I recuperem la xifra històrica de participants de la cursa de RAC1.
I èxit absolut de la 8a cursa de RAC1, que fa el rècord de Salou amb 2.274.000 participants.
Excuse me?
Amb 2.274.000 participants.
Mai abans una cursa a la ciutat tarragonina havia plegat tants corredors.
Ai, té raó, sí.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.